Montse Mir, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Actualitat de l'hoquei patins, com cada cap de setmana el tot gira, desena jornada de l'hoquei lliga masculina, el Barça, atenció, enllaça 10 victòries. El Liceu ha ensopegat i el Reus ha golejat.
La victòria dels blaugranes per 8-0 davant del Lloret els manté líders destacats. 30 punts després de 10 jornades. Té 7 punts més ara que el Reus, que ahir va superar, atenció, per 12-5 el Girona i 8 més que el Vic i el Liceu. Els gallecs ahir van empatar amb un dels equips de la zona baixa, amb l'Alcoi, va empatar a 4 a casa l'equip gallec. La resta de resultats de la jornada: Vic 1, Vilafranca 0, Voltregà 6, Alcobendes 2, Vendrell 5, Manlleu 2, Caldes 5, Igualada 4, Lleida 4, Noia 3. A la part baixa, l'Igualada Cué, 5 punts, i també estan en zona de descens el Manlleu i el Lleida, que en tenen 8.
A la Lliga Femenina, el Manlleu es manté líder invicte.
S'han jugat menys jornades, té 18 punts després de 6 partits jugats, i aquesta jornada ha superat per 3-4 al Mataró. Els altres resultats són el Corcón 1, les Roces 1, Esfèric de Terrassa 1, Vigues i Riells 2, Voltregà 4, Sant Cugat 0, Cerdanyola 3, Vilanova 0, Ribes les Lagunes 6, Gijón 6 i Liceu 0, Palau de Plegamans 4, un partit que s'ha jugat avui a la tarda.
Carretera i manta.
La setmana que ve torna a haver-hi competició europea en hoquei patins, tant a la Champions, a la Lliga Europea, com també a la Copa de la Cers. I avui ens hem volgut fixar en el rival del Reus, que rebrà atenció a l'Sporting de Portugal. És un partidàs, aquest Reus-Sporting de Portugal, si no m'erro, dissabte que ve a les 9 de la nit.
Sí, a l'hora habitual del Reus, jo diria que és el partit de la jornada, clarament. És un equip, l'Sporting de Portugal, que a més té important presència catalana. Aquest estiu ha fitxat el tècnic Guillem Pérez i també els jugadors Ferran Font, Sergi Mires i Pedro Gil.
Quatre catalans, eh?
Quatre catalans a l'equip, i la resta de jugadors, hi ha argentins i hi ha portuguesos, són jugadors realment molt bons. Un equip que s'està fent per plantar cara a Benfica i Porto, que són els dos equips que s'han endut els títols els últims anys. N'he volgut parlar precisament amb el Guillem Pérez, que ha començat aquesta nova etapa. És un entrenador jove, exentrenador del Vendrell, i amb ell he parlat dels seus primers mesos a la banqueta d'aquest equip, de l'Sporting de Portugal. Guillem Pérez, bona tarda.
Bona tarda.
Ja fa uns mesos que estàs treballant a l'Sporting de Portugal. Com et va?
Bé, de moment molt bé. Molt bé. La veritat és que aquí el hoquei es viu d'una manera fantàstica. La gent viu per al hoquei. Tenim el club que ens està intentant donar tots els mitjans possibles. I poquet a poquet adaptant-me a una nova vida que és bastant diferent del que tenim allà a Catalunya.
És com tu esperaves?
Bé, vaig intentar no esperar res per trobar-me les coses i adaptar-me el més ràpid possible. Jo pensava que tindria més dificultats amb els jugadors, seria més complicat. Realment els jugadors són increïbles. La meva integració ha sigut molt fàcil i després ens hem d'adaptar al club, no? És un club molt gran, és un club de futbol que necessita de guanyar, necessita guanyar ja tot. I clar, aquí fem passos de gegant.
En certa manera, i pel que expliques, sents, no sé si dir-ho d'aquesta manera, però una exigència molt forta sobre teu?
Sí, sí. Aquí, pensa que des de que vam jugar, guanyar la Tassa Elit fins ara, que la sisena jornada, havíem jugat 9 partits, els havíem guanyat 9, els 9, i vam perdre, i aquí sembla que sigui un caos, no? Aquí hi ha molts extrems, però hem de treballar amb això. Tenim aquesta exigència, l'acceptem, i hem de treballar més, millor, i cada dia fer passets de gegant.
Com a canvis significatius en la manera de treballar, suposo que n'hauràs hagut de fer algun, en el sentit del que deies, també adaptar-te tu a unes circumstàncies diferents de les que estaves acostumat. Quins destacaries com a canvis més significatius?
La primera és que tens jugadors que són professionals. Quan un jugador és professional, tens la flexibilitat de poder entrenar a les hores que vulguis i tens tots els mitjans per poder entrenar, no? En Catalunya la majoria de clubs són en la seva feina, t'has d'adaptar més a l'exigència que té el jugador, a nivell físic, a nivell de disponibilitat. Aquí no, aquí tens totalment disponibilitat dels jugadors, de mitjans, d'entrenaments, d'infraestructures, i això per mi és el canvi més gran que tenim, no? I després tenim, bàsicament, el club, no? Tenim un club que és molt gran, que està subjecte a molta exigència, molta pressió, no només dins, sinó fora de l'entorn, i sobretot, per mi, el que més m'ha agradat és el públic. Aquí el públic cada dia omple el pavelló, a tots els pavellons on anem. Amb el nostre ara, mentre no ens fan el nou, són 1.000 espectadors, cada dia està ple. L'altre dia vam anar a Barcelos, gairebé 2.500-3.000 persones, i això per nosaltres és un luxe.
Com a entrenador, em deies al començament, jo vaig intentar venir aquí sense esperar res, però m'imagino que havies fet una certa planificació de com tu voldries que seria el teu equip. En aquest sentit, això està passant?
Sí, sí, la veritat és que sí. Nosaltres el projecte amb Sporting és un projecte, tot i que hem de guanyar, però és un projecte més a sentar unes bases per un futur. I per això vam portar jugadors una mica més amb experiència, com pot ser en Pedro Gil, o jugadors més joves, com pot ser en aquest cas en Ferran Font, i nodrir-nos de jugadors portuguesos que tinguin molta experiència a la Lliga. I poquet a poquet anem fent passos, no? Si bé és cert que pel camí hem d'anar guanyant, hem d'anar superant etapes i cremant els camins, i d'aquesta forma és poc a poc hem d'anar, també.
Aviat tornareu a Catalunya, perquè jugareu contra el Reus. Què n'esperes d'aquest Reus?
La veritat és que el Reus, per mi, ha fet una gran plantilla, no només pel fet de les tornades de Marc Torra i de l'Albert Casanovas, sinó perquè fitxen un jugador que per mi és molt bo i molt de futur, com és l'Àlex Rodríguez, i després fitxen un porter, que és en Pedro Enríquez, que és un dels porters que, diguéssim, està una mica amagat, sota la tutela també d'en Trabal, el Benfica, que per mi és un gran porter, i tenen una plantilla molt, molt, molt equilibrada.
Veurem un partit ofensiu?
Sí, sí, jo crec que sí. Nosaltres som un equip que ens agrada molt atacar, molt anar a porteria. No és que no ens agradi defensar, sinó que volem defensar el menys temps possible, i el Reus també és un equip així. El Reus té molta màgia davant i li agrada molt anar a porteria. Per tant, espero i desitjo que sigui un gran partit per als espectadors, també.
A Portugal hi ha algunes coses de la vida quotidiana que segurament són molt diferents. T'està costant l'adaptació?
No, la veritat és que l'adaptació ha sigut molt ràpida, molt fàcil, sobretot amb la gent amb qui comparteixo el dia a dia, que són els jugadors. M'han acollit molt bé, la integració per mi ha estat bona. L'únic problema és el trànsit. Aquí és un caos. La forma de conduir que tenen és perillosa, directament. Sobretot l'únic però que hi posaria és això, és la forma de conduir i el trànsit que hi ha aquí a Lisboa.
D'aquí 4 dies conduiràs com ells.
Em sembla que ja condueixo com ells, ja condueixo com ells. I començo a ser perillós, ja.
Gràcies, Guillem, bona tarda.
Moltes gràcies.
Em diuen que tinc prohibit el que dic. No puc imaginar, no puc moure un dit.
Vinga, va, diuen, amb la cançó que li agrada al Salmo. L'anècdota d'avui també té molt a veure amb Portugal i la recorda un periodista.
És una que segurament també recordeu tots, però de diferent manera. La recorda el Joan Just Tribó, de Mundo Deportivo, que té molt presents els incidents que hi van haver a la final de la Lliga Europea, al Pavelló Rosa Mota de Porto, conegut com el Palacio de Cristal. El Barça va guanyar 3-2 al Porto en una final de la temporada 99-2000 i una part del públic no s'ho va prendre gens bé.
No es va acceptar bastant bé, sobretot per un grup de seguidors radicals que estaven col·locats just a peu de pista, al costat de l'entrada i sortida per on havien de passar els jugadors per anar de la pista cap als vestidors. I diguéssim que la sortida del Barça després del partit va ser bastant violenta. Va tenir que abandonar-la doncs a clatellades, diguéssim que més d'un jugador i fins i tot l'entrenador del Barça, que llavors era el Carlos Figueroa, van haver de sortir com poguessin, a cops. Amb molta tensió, molts periodistes ens vam haver de quedar recluïts a la zona de dalt, perquè estàvem, diguéssim, que en una graderia dalt de tot del pavelló i ens van dir que no baixéssim perquè era perillós. El Jordi Villacorta, que era el màxim responsable de l'hoquei patins del Barça en aquella època, li va passar el mateix en la llotja i no el deixaven sortir de la llotja. Va ser tot molt accidentat. Mentre els jugadors es quedaven tancats dintre del vestidor, també per seguretat, amb molta gent intentant donar cops a la porta i ells tancats a dintre, fins que no es van calmar els ànims, no van poder marxar. I nosaltres vam haver de sortir molta estona després del pavelló, que estava relativament a prop de l'hotel, teníem el mateix hotel que els jugadors del Barça, i vam haver de baixar a peu. Segurament havia passat 1 hora i escaig, 2 hores del final del partit, vam haver de canviar de ruta 2 o 3 vegades mentre anàvem baixant, perquè anàvem veient els ultras de l'Oporto, com anàvem mirant i vigilant, aviam si veien algú relacionat d'alguna manera amb el Barça. Nosaltres baixàvem parlant català, vam haver de canviar 2 vegades de ruta quan veiem el perill. I al final el Barça va acabar rebent la copa dins del hotel al vespre, pràcticament.
Tu has estat al pavelló Rosa Mota?
Jo era en aquesta final.
I eres en aquesta
final, podria
haver
explicat jo l'anècdota,
sí.
De fet.
És tan calent, sempre ho diuen, eh? Tothom,
no, el pavelló aquest van organitzar-hi només aquesta final, perquè tenia més capacitat que l'habitual del
Porto. No és el pavelló
Porto.
Habitual
no,
del
no
Porto.
No és l'habitual. En aquell moment en tenien un que era una autèntica ratera. Ara tenen el Dragao Caixa, que és com molt més modern, molt arregladet, i tot i que impressiona, han passat també molts anys, la gent, entre cometes, ens hem anat tots civilitzant una mica més, impressionen molt els pavellons portuguesos, però ja no són el que eren fa uns anys enrere, i ja et dic, aquelles castanyes que hi va haver en aquella final, jo no les he vistes enlloc més.
I que no repeteixin.